Bon dia, passen 6 minuts de la una del migdia, moment en què iniciem aquí a la sintonia de Ràdio Falset aquesta penúltima hora del vermut d'aquest any 2019 que enfila la seva recta final. Sí, durant 2 setmanes no hem estat en contacte amb vosaltres, però aquesta setmana hi tornem amb moltes ganes i també amb ganes de començar a fer balanç del que ha estat aquest any 2019, que com us dèiem, encara la seva recta final. I per fer-ho tenim els estudis de Ràdio Falset, a la Xèlia Amorós, bon dia.
Hola, hola, bon dia.
A l'Agustí Massip, bon dia.
Bon dia.
I al Josep Maria Cots, bon dia.
Bon dia.
Amb moltes ganes de comentar doncs, què ha estat aquest 2019, què ha donat de si i també què està donant, perquè la veritat les notícies continuen a la nostra comarca. Abans, però, recordem que tenim un concurs en marxa que vam començar la setmana passada via Twitter, en el que podeu optar a aconseguir una entrada. En tenim un parell pel concert d'aquest vespre, perquè a les 7 de la tarda és vespre encara, de l'Andrea Motis dins del Festival Terrer, que se celebrarà a l'Artesana. I, com us dèiem, tenim un parell d'entrades. Vam començar un concurs a Twitter en què ja hem tingut participació, però que també obrim avui els telèfons de Ràdio Falset. Recordeu, el 977-83-0044 i el 977-83-1135, perquè entreu en el concurs d'aquest parell d'entrades simples, individuals, si voleu dir així, pel concert d'aquesta tarda. Això sí, i fem la mateixa pregunta que fem als internautes, a la gent de Twitter, als usuaris de Twitter, perquè voleu anar a veure l'Andrea Motis aquesta tarda. Hem pogut ja veure i podeu trobar al nostre Twitter raons diverses i alguna que comentarem més tard. Amb la Cèlia, l'Agustí i el Josep Maria, però toca comentar l'actualitat pura i dura de la nostra comarca, que ens ha explicat el Manel Sales fa una estona a l'informatiu, i si us sembla comencem per un tema molt important que fins ara s'havia quedat com a molt allunyat de la informació, i és aquesta preocupació per la derogació del decret que regulava la implantació de parcs eòlics. Recordem que bona part de tot el moviment al voltant de prioritat, la gestió del paisatge, la defensa del paisatge, la presentació de la candidatura, tenen la seva prehistòria, m'atreviria a dir, en la preocupació que hi va haver a la comarca al seu temps quan es va anunciar que hi podria haver molins a la Serra del Montsant. Dit ràpid i malament, com veieu aquesta nova notícia? Compartiu aquesta preocupació que mostren des de prioritat?
Bé, jo crec que sí, que és preocupant, ser relativament preocupant que això pugui esdevenir un campi qui pugui, no? Si és així, evidentment que seria preocupant. Jo crec, confio i desitjo que, coneixent ja la història, com dius tu abans, del priorat amb el tema eòlic, que ja fa molts anys que portem al damunt i sabem molt bé de què va, i penso que el govern també sap de què va el tema dels parcs eòlics a la comarca Priorat, crec que no gosaran, diria jo, aplicar indiscriminadament aquest decret, no? Jo confio en això.
Cèlia, Josep Maria, com ho veieu?
Bueno, jo en principi és que no estem en contra de l'energia eòlica, ni la fotovoltaica, ni això, que ningú ho interpreti d'aquestes maneres. Ara sí que el que ara llegint una miqueta els comentaris que hi van haver a través de Jonàs del Consell Comarcal, bé, que potser val la pena mirar on se posen, perquè hi ha molts llocs que, bueno, que es podrien posar, ara ho han dit, no? Que un dels principis era posar els del Montsant. Bueno, clar, i bufa molt el del Montsant, no? Però bé, d'arguments hi ha d'altres, no? També bufa molt, i ho deia aquest article, també a vora les autopistes o vora el mar o en llocs en què, bueno, tenen un interès paisatgístic molt diferent. Per tant, saber una miqueta de poc criteri a l'hora que decideixen com i què i a on. Però, per altra banda, en contra, no. Només és en contra de les postures i el moment adequat.
De la situació, on se poden posar. Home, jo crec que, a veure, jo penso que és bo que hi hagi energies alternatives, per descomptat, no? El que passa que és això, que l'única qüestió que tenim plantejada nosaltres aquí al Priorat no és sí o no a les energies, sinó on se fiquem aquestes energies, que és molt diferent.
Jo crec que quan ens plantegem fer un canvi de model energètic, no tenim en compte com podem reduir el consum. que jo crec que jo això és el que primer em plantejaria, és a dir, què tenim i què podem reduir. En funció del que podem reduir i on ens quedem, llavors podem saber què necessitem. Però clar, aquest exercici jo no el veig mai en cap estadística ni en cap història. Sempre es diu, farem un model sostenible, posarem molins o no posarem, però realment quin consum tenim i què necessitem, perquè a la millor no els necessitem. A la millor sí, a la millor els canviem per, diguéssim, per un altre tipus d'energia. Tampoc ningú ha valorat, a part de totes les implantacions dels parcs eòlics, perquè a Pradell som dels veteranos, que ja tenim molts anys, ningú ha plantejat, jo ja no em poso en termes econòmics de què suposava implantar els, ja també em poso com ha funcionat l'ecosistema, com han anat les migracions, com ha alterat el clima, totes aquestes coses, perquè l'últim dia amb un amic comentàvem també com els molins estan alterant el nostre clima. La possibilitat de si plou més o plou menys, perquè, també va lloguent els núvols, diguéssim, el cicle i tot això. I aquestes coses no les tenim en compte. I quan anem a un lloc, o sigui, el nostre futur, el que tothom té clar és que anirem a menys aigua. Hem de saber com ens afecten els molins, no què ens produeixen i què no. Primer, saber què necessitem, quins consums tenim o com els podem reduir, i segona, quina afectació té. I per tant, això també ens pot dir on poden estar ubicats o no.
Sí, el que passa, no, jo estic d'acord amb tu, no? El que passa és que hi ha un plantejament, diguem-ne, de clima global,
sí.
Que moltes vegades, jo crec que moltes vegades no es deixa veure lo local, per entendre'ns, no? O al revés, o local, no sé si era global. Perquè, clar, és a dir, per exemple, aquesta setmana, aquests 10 dies hi ha hagut a la cimera del clima a Madrid.
Aquí volia anar.
Se n'ha parlat molt de tot el tema, però resulta que, clar, és a dir, malament, per exemple, Europa aposta per millorar la seva qualitat de l'aire, però fent què? Doncs enviant les fàbriques, les indústries que produeixen contaminació a altres països, no? O comprant drets de contaminació. Aleshores, vull dir que estem jugant aquí, no? Vull dir, penso que és un greu error plantejar això amb aquests termes que s'estan plantejant, no? Perquè realment el que passa és que no, jo crec que en el fons no hi ha voluntat de baixar el ritme, per entendre's, no? I aquest és el problema que tenim en el nostre món global, no? Que ningú vol baixar el ritme de creixement. I jo penso que el creixement no pot continuar eternament, no? Jo penso que el creixement ha de ser com diguem-ne a nivell humà, no? És a dir, quan és un nen va creixent, però en un moment que ja no creix més, sinó que s'estabilitza i en certa manera pot anar fent altres coses, però no creixent, per entendre'ns, no?
Bueno, aquest terme creixent, és curiosament, tens raó amb això, no? Perquè dius, bueno, que vagi creixent inclús la població mundial, bé, no ho pots evitar en certa manera, però sí que un petit detall de veure com dominem tot això, fins on hem d'arribar, no pararem mai de créixer, i això és de mirar fins on. L'altra cosa, que, bueno, el que m'has dit això dels molins, no hi havia caigut mai, vull dir, si a part del benefici que ens poden donar, també poden portar perjudicis negatius. Clar, i això precisament passa en un país o en un territori o en una península ibèrica, que una de les coses que té més és el sol. Quin interès hi ha hagut en crear empreses...
És que hi ha més parcs eòlics a Alemanya i a Suècia que n'hi passa a Espanya, vull dir que és un contrasentit.
I fotovoltaics, per exemple, aquest poble de cap aquí baix a la Mella que s'ha germanat amb Dordeschenstein, un al nord d'Alemanya, que inclús va vindre la banda de música, la trobada de l'any passat, una germanada, una banda d'un poble, que han decidit doncs, que l'energia fotovoltaica doncs, sigui subministradora de tota aquella població. El mateix que està passant, no recordo el poble, d'aquí baix, vora la Mella de Mar o per aquí baix. Vull dir, hi ha gent que fa coses, vull dir, què fem? Un altre detall, últimament, que molts ciutadans estem fent, és substituir les bombetes incandescents i coses així per LEDs. Bueno, això està molt bé, té un preu de compra, però encara té uns resultats relatius econòmicament. Clar, les empreses elèctriques el que hem fet és automàticament apujar la demanda de potència. Per tant, el que no pagaràs per consum de quilowatts ho pagaràs per augment de potència. I l'altre factor que s'estan trobant les botigues una miqueta, diem, decents, que l'OLED ja no dura tant com durava abans. Vull dir que aquí també hi ha una miqueta de...
És que jo també estic... O sigui, jo que sóc super a favor de la tecnologia, que m'encanta, sí, que és una cosa que, sí, que m'apassiona bastant, quan penso en noves implantacions de molins, o de qualsevol altre tipus, a la millor, els que tenim existents, sí que encara entrarem en temes de concessions, en temes d'empreses i el que vulguis, però a la millor els existents no estan al rendiment que tocaria. A la millor se'ls pot, exactament, a la millor se'ls pot canviar la tecnologia dels que estan existint ara i que produeixin molt més, i el mal ja està fet, per dir-ho d'alguna manera, o l'impacte ja és assumible. Però per què no plantegem els molins? O sigui, a Pradell, quan van implantar els primers 90 molins, els van implantar, pues d'acord, però quan van fer la segona fase, que la segona fase la van fer més a prop de Porrera i més a prop de... que van implantar menys, deien que aquells feien el doble o el triple de producció que els 90 que teníem implantats a la serra.
90?
Això és el que, si no recordo malament, pot ser que m'equivoqui, però jo estàvem parlant d'una xifra així. Llavors, els altres eren pocs, pocs. I produïen molt més. Potser hem de plantejar-nos que els que tenim els hem de canviar la tecnologia i, ja que els tenim implantats, posar altres sistemes perquè generin molta més potència elèctrica.
Això és com les calderes de gas, que ara són de condensació, crec, que consumeixen molt menys per les calories que donen. Se van implantant i qui pot doncs fa el canvi, com
però,
fem una bombeta.
Però és el mateix, el que fa el canvi, el mateix espai que tenia una caldera posa l'altra. Quan canvies una bombeta incandescent per una de LED, al mateix lloc on hi havia una, poses l'altra. Per què no fem el mateix amb els molins?
Tens raó amb això? Sí, sí.
Si hi ha una altra...
Aplicant la tecnologia actual.
No. Clar, si estem parlant amb concessions, empreses i tot, llavors ens estem embolicant, però si ho mirem fredament...
Sí. Eficiència.
És un tema d'eficiència, evidentment.
Eficiència, clar. Que és el que hauríem de tendir, vaja.
I el que crec que m'ha semblat sentir en algun moment de la conversa, l'exemple d'Alemanya, és que el plantejament que fan a Alemanya és molt diferent al d'aquí. També s'han dit que tenen un territori bastant diferent, bastant més pla, però sí que veus molins a... Si viatgeu una miqueta per aquell país, que us ho recomano molt, veureu que cada quilòmetre, però vas veient molins, i no 90, un... o dos, o tres, i per autoabastiment. És que és un plantejament bastant diferent.
És que fins ara aquí no es podia fer això. És que, a més, fins ara aquí no es podia fer. És a dir, tu no podies generar energia per autoconsum. Vull dir que, veure, que això és fortíssim, això, no?
Bueno, era de lògica pel qui intenta fer cafè, caler, i el qui intenta fer, però clar.
No, però vull dir que com per persona individual, tu vols dir, bueno, jo em posaré unes plaques fotovoltaiques, jo em posaré un molí i generaré la meva energia, i així no... Doncs no podies fer-ho, ara no ho sé.
Bueno, l'havies de vendre, no sé si i l'havies comprat.
Bueno, clar,
no, però al no començament...
Ja no és el mateix, encara que hi guanyessis diners, ja no és el mateix. És a dir, la gràcia, per dir una paraula, és que tu te produïes el teu propi consum. Això és interessant.
No? El divertit del cas és que la llei no et deixa que tu produeixis la teva energia, perquè t'obliga a estar connectat a les xarxes, perquè tothom té el dret al deure de tindre tot el tema, l'energia, la calefacció, mil coses. L'única manera de no connectat és que deixis de pagar. Quan deixis de pagar, te desconnecten.
Veus que bé?
Però és l'única manera.
Bona idea.
Si no deixes de pagar, mira, estàs obligat a pagar.
Acabes de donar una idea.
Jo ho dic a molta gent,
això. Si tu fas autoconsum, el vens, deixes de pagar i al final te tallaran i no podràs consumir la teva energia.
És l'única manera.
Doncs és bona.
L'única manera és deixar de pagar. Si no, la llei t'obliga a estar connectat forçosament.
Sí, sí, sí.
I al començament obligaven a la companyia a comprar si tu en generaves de més del que tu necessitaves, però això ja va saltar. Ah. Això va saltar ràpid. O sigui que van deixar de comprar.
Bueno, en certa manera, això demostra una vegada més la capacitat de gestió del qui fa les lleis, del qui mana, del qui va al davant, i bueno...
I de les portes giratòries. Entraríem aquí.
Evidentment.
Benvolguts, tertulians, una última hora de la cimera del COP25 Xile-Madrid 2019. La cimera del clima aigualeix la crida a l'ambició i s'encalla encara més amb el subtítol, notícia que llegim al portal del diari Ara. Els Estats Units, el Brasil i el Japó fan pinça per un mercat de carbònic que els permeti seguir emetent.
Claro.
Bueno, una vergonya.
És un món global, què passa amb això, no? I...
Bueno, en fi. És el que tenim. No sé si teniu moltes expectatives del que pogués passar a la COP25. Jo, la veritat, cada vegada que s'anuncia amb molt soroll d'aquesta mena de reunions globals que sembla que s'hagi de decidir alguna cosa, sempre acabem igual.
Jo a la COP25 pensava que era una competició olímpica o alguna cosa així, perquè amb aquest nom, la veritat, no et transmetia una cosa molt sostenible, ja anaves amb una cosa molt competitiva.
I que es digués Xile i Madrid encara menys.
Clar, és que la gràcia de que s'hagi fet el canvi ràpid, recordem, que és perquè hi havia unes protestes a Xile que van per motius de seguretat.
És a dir, igual que el Barça-Madrid, se va suspendre perquè
hi havia
políticament i això que no podem barrejar la política en l'esport,
no s'ha de barrejar
mai. Només se poden barrejar uns, els altres no poden.
No s'ha de barrejar mai, home, per favor.
A més, tots els que permetré a xarra aquí o a passar s'ho bé, cada un el seu avió privat, no sé, hi havia algun diari...
Sí, algun acudit d'aquests, no?
Un acudit d'aquests que diu, si ho contaminant més el que ha vingut cada un el seu avionet, què pas? Va, vull dir que fàstics, no? Fàstics.
Sí. Les pretensions eren molt baixes, tu.
Ja resultes encara més, vull dir, bueno, imagina't.
No, el que passa és que, curiosament, on sembla que hi hagi, quòrum, és en el tema de que si no es troba una solució en els propers 10 anys hi haurà un augment de la temperatura que tindrà les conseqüències.
Si per exemple, gent com...
Mira, hi ha gent que va amb màniga curta aquí. Ja és això. Nosaltres anem a l'altre costat de la peixera. Algú va amb manera curta.
Hi ha gent com el Trump i gent així que neguen el canvi climàtic. A veure, no es pot avançar amb aquest sistema quan hi hagi els governants d'uns dels països més importants i més contaminants del món neguen el canvi climàtic encara. Vull dir, a veure, mentre passi això no es pot avançar.
Jo començo a tindre la sensació que la cosa s'acabarà més quan comenci a haver-hi efectes reals importants.
Clar.
I ara permeteu-me que sigui dogmàtic, a més no poder. Quan hi hagi efectes reals a l'economia, llavors començarem a veure alguna cosa.
Pugi,
i crec que serà massa tard.
Quan el mar, clar, que és que quan el mar pugi un metre, la meitat de la població mundial quedarà ofegada. És que un metre només, la meitat de la població.
La immigració climàtica serà terrible.
Hombre,
la gent buscarà, imagina't, altres llocs per sobreviure. I no en són aquests llocs.
No, les idees... No
I quan això passi, això sí que no es torna enrere, Això no és irreversible. Hi ha coses que
no hi ha un desaigüe, no? No hi ha un desaigüe.
No, hi ha més.
Que
no hi ha
puguis
més.
Obrir la tapa.
No, algú és capaç de passar-se pel cap, trencar l'escorça i portar tota l'aigua, fer baixar l'aigua cap a...
Congelar.
Que caigui el mantell.
Però llavors s'apagaria el mantell i que amb la gravetat pararia i marxaríem tots volant.
No, jo algun il·luminat així l'espero, perquè veus com van les coses i... veient que ja hi ha dades que t'indiquen que es va cap aquí, perquè si alguna cosa ja són dades que ho indiquen...
Però la realitat és la realitat, i això suposo que és amb el que juguem tots, és que nosaltres no ho veurem. I aquí és el gran error. Nosaltres, personalment, amb els anys que ens queda de vida, no ho veurem.
Això és el que més sentim, és que som grans.
Jo tinc els meus
dubtes.
Amb la capacitat que tenim l'espècie humana d'avançar esdeveniments o la progressió natural de la natura o la biosfera, digue el que vulguis, jo fa un temps pensava com tu, no t'ho negaré, però cada vegada menys dic és que alguna cosa arribarem a veure.
Però com tots els éssers vius hi ha un punt de mutació, algú mutarem. Jo hi confio.
I la natura
algú mutarem.
I la natura també.
Clar, vull dir, alguna cosa d'adaptació mutant farem, però nosaltres no ho veurem. I aquí és on tots, quan decideixen les coses, pensen amb ells mateixos o amb els seus 4 anys de governança o amb el que vulguis. Però ningú pensa en un futur, ningú pensa a llarg termini, tothom pensa en curt termini. I aquí és on sempre ens equivoquem.
I tot em pensa per ell.
Evidentment.
A més a més.
Jo procuro, el més salvaré, anirem a aquell puesto i allí no em passarà res, els altres ja s'apanyaran. Escolta, però quan tens gent al detrás que ve detrás teu, no estàs tan tranquil i tan content, Dius com ho passaran. El que has dit tu, nosaltres ja som grandets i poques coses veurem, però bueno...
Però a l'hora de prendre decisions, aquest és el determini. Vull dir,
hauria de ser.
Però vull dir, la gent pensa en tan curt termini...
però jo,
que és ridícul i tot.
Ara, ara, posaré, sí. Ara llançaré una llança a favor del futur. És a dir, jo crec, crec que les generacions que estan venint ara, posa a partir dels 25 en avall, per posar una xifra, penso que tenen molta més consciència global, global, no, no dic, o sigui, global, dic que el món és un, que tenim 25 en amunt, que pensem que el món està format de petits trossos, que és molt diferent això, és a dir, ja hi ha els països, hi ha els estats, hi ha els continents, hi ha els no sé què, petits trossos, i entre tots formem un món. Jo crec que la consciència, una consciència de globus, global, se té, jo penso que la gent més jove la té aquesta consciència global, o sigui, ja no pensin tant en Alemanya, en França, en Espanya, en no sé què, pensen en el món.
Pensen en la natura.
Pensen en el món, en la natura, en general, no? Jo penso, per tant, jo confio, i aquesta és la llança que jo llanço, és a dir, que quan aquesta gent arribin al poder, continuïn pensant igual, i no canviïn el seu pensament, i per tant sí que, llavors sí que actuaran en clau global.
Bueno, és un argument d'esperança, i això mateix ahir hi havia un científic, no sé qui, a Catalunya Ràdio, que també deia algunes coses així. I això que deies de mutant, que la naturalesa i nosaltres anirem mutant i canviant. Vull dir, és una teoria que
s'entén. No, és inevitable, vull dir, és inevitable, sí. Perquè
ja hi ha sigut.
Perquè ja ho ha sigut i sempre ha passat. Vull dir, mentre estàs vivint i tot, te vas adaptant.
Sí.
També muten els paràsits i muten els virus, que aquests sí que són heavies, aquests sí que muten. Sí. Per tant...
Perquè són més petits.
Aquests són més resistents, són la bomba. Potser ens reencarnarem amb virus. Però és inevitable això. El que passa que no anem a tanta velocitat com el nostre entorn. I aquí és, quan tinguem aquest desequilibri, és on patirem realment.
No, no anem a la mateixa velocitat que el nostre entorn?
A la mutació nostra, no.
Ah, no. Però la nostra mutació no es diu cultura? O no, això crea jo de...
No, això és filosofia.
Clar, és que de formació professional.
Metafísica.
De formació professional, ja ho sabeu. A vegades me passen aquestes coses. M'intenta més o menys ocultar-ho, però les coses surten.
No, perquè jo crec que mutar també mutem físicament. O sigui, no, no només mentalment, sinó que físicament, encara que nosaltres no ho percebem, estem mutant. Perquè és inevitable, és un tema d'adaptació. O sigui, cada gust adaptat una mica al seu territori amb el que viu. Quan canvies a la gent del seu territori, i no estic ni en contra de les immigracions i aquestes històries, sinó que quan canvies hi ha un període d'adaptació inevitable.
Sí, bueno, els animals prehistòrics això ho van demostrar.
Clar, vull dir que nosaltres no deixem de ser animals també. Això són alonsos.
Els guts més animals que els altres.
Riem mentre...
No, però vull dir que, a veure, en el fons, és a dir, nosaltres canviem perquè cada més o menys 10 mesos totes les cèl·lules del nostre cos han canviat. Som uns altres, teòricament.
Mm-hmm.
Bueno, teòricament, pràcticament, vull
pràcticament,
dir.
Pràcticament.
Però vull dir que llavors, aquestes mutacions, en el fons, són això. Són petits canvis que no es noten a l'any, ni el 2, ni el 10, ni el 25, però sí que es noten al llarg del temps. I jo penso que aquestes mutacions hi són.
Jo n'estic convençuda, vull dir, no...
Igual que la natura, també, perquè no és el mateix que la natura tingui uns pols carregats de gel que amb una natura no carregada de gel. Vull dir, la natura això també ho va notar, i per tant, els efectes que això produeix se noten a la natura. Vull dir que això està clar, que tot està cohesionat, i per tant, quan falla una cosa, tot...
Un altre s'espavila,
el que va al darrere també canvia, i això produeix un efecte global, que és el que comentem abans, no?
Bueno, jo tinc els meus dubtes. El que no tinc dubtes és que la COP25 s'acabarà amb un acord de mínims sota mínims, i que continuarem tenint l'amenaça de l'augment de la temperatura global, i que aquí no s'haurà fet res o s'haurà avançat un quart de pas o menys, que els grans estats que haurien d'encapçalar el canvi no volen encapçalar cap canvi, i quan arriben les conseqüències llavors ja acorda tots.
Però sempre pensem una cosa, jo no, això no ho oblido mai, és a dir, per exemple, els Estats Units té el que té perquè la gent el va votar.
I Anglaterra i el Regne Unit últimament.
Vull dir que, per tant, sempre donem la culpa als polítics, però al final dic, bueno, però els polítics es posen les persones,
És el cas de Vox aquí a Espanya, és com és que perquè la gent el van votar.
Perquè ha tingut 4 milions de vots.
Per tant, vull dir, amb aquestes coses hem de ser molt... hem de criticar-los, evidentment, no? Però vull dir que quan parlem d'això hem de dir, ei, sí, però aquests polítics estan posats per la gent.
Hem de criticar les manipulacions.
Evidentment.
D'aquest és la perversió del sistema i les manipulacions.
La gent no de
hi ha una quantitat de vot important.
Però la gent no ha de ser manipulable, o no s'ha de deixar manipular.
S'hauria de mantenir els seus criteris.
Clar.
Ara. És cultura, és ui,
això,
però clar, que si
abans ho has dit tu, no?
Això, mira.
Bé. Com deia Groucho Marx, tinc uns principis, però si no li agraden, ni tinc uns altres.
Això ho fan uns quants, sí.
És el que tenim. Els hem citat aquí perquè, a part de parlar de la cimera climàtica i d'aquesta situació, d'aquesta preocupació que hi ha a la nostra comarca respecte als parcs eòlics, també per començar a fer una mica de balanç de què ha estat aquest 2019, un any que arriba al final de la seva fi, un any en què hem vist, entre altres coses, com la candidatura del Priorat Montsant-Siurana entrava en stand-by, tot i estar davant ja de el tribunal, per dir-ho d'alguna manera, o dels jutges de la UNESCO, es quedava en stand-by per decisió pròpia. Hem vist canvis de les alcaldies de la nostra comarca degut a les eleccions del passat mes de maig. Hem vist una miqueta de tot i em agradaria que comencéssim a fer balanç de què us ha semblat aquest 2019, un bon any, un mal any, un any, mira, ni fu ni fa. Com l'han viscut i com heu vist aquest 2019 els tres tertulians d'aquí?
Vale,
no em digueu que no passa res perquè han passat
coses, no passat, no tenim prou, a mitja hora no tenim prou, aquest és el problema.
Jo plantejava la pregunta de, bueno, a nivell personal, a nivell local,
a nivell global, a nivell estatal, a nivell
polític, a nivell econòmic, perquè
ja pujarem,
clar,
home, han passat moltes coses en tots els nivells. A mi si comencem per local,
jo en tot cas l'únic que comentaria a nivell un parell de coses, és a dir, un país que té tres eleccions en un any, malament rai. Un país que té 21 partits polítics i ens posen d'acord, malament rai, i després una justícia que és injusta, doncs malament rai. A partir d'aquí...
Pues molt bon any, no, eh?
Doncs mira, aquest seria plantejament que jo faria, no? És a dir, mentre la política espanyola va fatal, mentre la justícia espanyola va fatal, doncs no podem anar dinant tots de cap manera ni que vulguem, no? I després entraríem ja, podríem entrar ja en el tema econòmic, que jo avui porto unes quantes dades que m'agradaria que...
Digues, no.
Que són, penso que són molt interessants i significatives per tot el que estem comentant ara mateix, no? És a dir, aquí porto quatre dades, per veure l'impacte que té el dèficit d'inversions de l'Estat a Catalunya. Amb infraestructures, eh? Només infraestructures, no parlo d'altres coses. Per exemple, comencem per l'aviació, aeroports. Aeroports. A Catalunya hi ha hagut el 20% de passatgers de tot Espanya. ¿Vale? I han invertit el 10%. L'inversió a Catalunya ha estat del 0,8 euros per persona. A Espanya, un 1,5 per persona. I a Madrid, el 2,6 euros per persona. És a dir, s'ha invertit a Madrid 4 vegades més que a Barcelona, a l'aeroport de Barcelona, quan hi ha el doble, quan hi ha molts més passatgers a Barcelona que a Madrid. Això en tema d'aeroports. En tema de carreteres, aquí passa el 15% de camions pesants, de vehicles pesants que porten mercaderies, passen per Catalunya el 15%. La inversió és el 9%. A Catalunya s'inverteix per cada vehicle que passa 0,08 euros. A Espanya 0,13, és a dir, el doble, quasi. Val? Amb trens, el 23% de passatgers de tren, de rodalies, llarga distància i mitja distància, el 23% són de Catalunya. La inversió, el 13%. A Catalunya s'inverteix 1,7 euros per persona i any. A Espanya, 3 euros per persona i any, el doble. I en lloc que està la cosa més ajustada, curiosament, són els ports. Perquè, clar, a Madrid no hi ha port.
Ah, ja de...
I aleshores, ja aquí queda més ajustada. No dic que queda millor, queda més ajustada. A Catalunya se transporten el 17% de les mercaderies i s'inverteix el 15%. Això queda més ajustat, però clar... Quina és la raó? Que a Madrid no hi ha port.
Però València no era el port de Madrid,
Sí, però no és Madrid. Pot ser el port de l'Estat.
L'efecte capital.
Però l'efecte capital, exactament. Això seria una miqueta de xifres de la Cambra de Comerç, que són clares, són rotundes, no? Què representa això? I repeteixo, no estic parlant d'infraestructures, és a dir, carreteres, vies de tren i aeroports.
I ports.
I ports. Hauria generat, si s'hagués fet tota la inversió que tocava, és a dir, que l'havien promès, perquè això són inversions promeses, vull dir, bueno, promeses.
Pressupostades.
Pressupostades.
Però no executades.
Però no executades. És la, és... Vull dir, que ja està ben ja...
La gràcia del tema és el no executat.
Exactament, sí. Val? Per tant, hauria suposat 2.000 milions d'euros, perdó, 20.000 milions d'euros de facturació més a Catalunya. Hauria augmentat el 3,3% del PIB de Catalunya. Hauria creat o mantingut més de 115.000 llocs de treball. Això, entre altres coses.
I com a hipòtesi. Això, com a hipòtesi de si s'haguessin...
Si s'hagués invertit el que tocava.
Si s'hagués executat el que estava previst.
Executat totes les inversions que tocava en infraestructures, repeteixo, infraestructures a Catalunya, i no s'han fet, hauria passat tot això, i aquesta balança que deia abans jo, tan desigual, potser no ho seria tant, no? I són demostracions de lo que dèiem abans, no? De la política que es fa a l'Estat espanyol, no? La política que fa des de Madrid. Vull dir, no, és incomprensible. És incomprensible que si vulgui matar la gallina d'ous d'or, perquè aquest és el segon problema que té Espanya. Que si ofega Catalunya, s'està ofegant ella també. I això no ho veuen, però prefereixen ofegar-se ells abans de salvar Catalunya. Aquest és el tema.
Bueno, això et demostra el nivell de gestió, i això et demostra, si vas llegint història, que això ja ve de moltíssims anys enrere. Sempre hi ha hagut una determinada Espanya que sempre ha volgut eliminar la cultura catalana o la economia catalana. Ara no, no, que marxi no, perquè allò és nostre. Sempre hi ha hagut aquest criteri i s'ha repetit i s'ha repetit i bueno, segueix igual. No dic tota Espanya. Hi ha un percentatge...
Els governants. Els governants.
Sí. Els que accedeixen als postos que poden determinar. I allà els posen, el tot el lobby, i així ha anat. I si això no es para d'una forma o altra, doncs bueno...
Els governants i les forces fàctiques. Perquè, clar, per exemple, hi ha un tema, per exemple, del tema del Museu de Lleida, clama al cel, les obres de Sixena. És a dir,
és una compren
unes obres d'art allò i ara els hi fan tornar gratis i a sobre els hi volen fer pagar no sé què. I això, i aquí el bisbe, eh? I aquí el bisbe, també.
No, el tema, tornem a estar amb el mateix. Quan mirem el futur d'aquestes obres, tenen els dies comptats. O sigui, prefereixen que tinguin els descomptats.
Sí, te les infot.
No, perquè moltes de les hores que les van, que quan les van vindre a requisar, estabilitzades, diguéssim, no se'ls havien fet els tractaments com perquè no s'esmigronessin, per consolidar-les i tot això. Per tant, aquestes obres, moltes d'elles estan condemnades a la seva desaparició. Per tant, han preferit que desapareixin obres d'art. Sí. Pel simple fet de poder. Jo d'enguany destacaria dues coses.
Oi, per fi algú em recupera la pregunta. Gràcies, Cèlia.
Jo recuperaria dues coses que per mi són bàsiques i importants d'enguany i poden ser a nivell personal, a nivell local, a nivell català i el podem extrapolar si volem. Perquè aquí tant la política com la judicatura també hi té coses a veure. Una cosa és la capacitat de l'organització civil, la capacitat de que la gent surti al carrer, de que la gent s'aqueixi, de que els governants, en aquest cas, estan fora de lloc, perquè hi ha un descontentament general, aquí a Catalunya, evidentment, per tant, nosaltres ho vivim en primera persona, però si tot ho mires a nivell mundial també està passant, i això... jo crec que és un tema molt positiu, perquè també és una manera d'implicar amb la societat amb la que estàs vivint i de pensar que les poden ser millors, les coses poden ser millors i han de ser millors, i no estàs d'acord amb com te... O sigui, els teus governants han de procurar la teva felicitat. Quan això no ho fan, és que no tenen raó de ser. Okay. Això és un dels temes.
No, us volia fer un però aquí, no? No estic d'acord, i em sembla bé. El que passa és que hi ha perill. Sempre que massivament se surt al carrer pel que sigui, al final s'acaba amb un estat dictatorial.
Repressiu.
Sí, és la manera d'acabar-ho sempre, això. Fins ara, espero, m'agradaria que no passés, no? Però vull dir que, desgraciadament, tots els moviments socials que hi ha hagut importants, i aquí enguany ha sigut un bon exemple, i ens hem de felicitar perquè passi, hi ha el perill de que això se converteixi en un populisme de dretes i que sigui repressiu al 100%, com més o menys també s'intueix.
Sí, de repente que aquí el que juga a favor és una cosa que no havia existit mai a la vida, que és un tema de tecnologia. I això no havia existit mai. Ja veurem com decanta. Però ara per ara sí que és un canvi molt diferent del que havia passat al llarg de la història. O sigui, no només les plataformes digitals, que sí que volen capar el que vulguis, però ja es buscarà una alternativa. Jo això no em preocupa tant.
No, però jo ho dic a nivell
sí,
de que...
Sí, a nivell de que es perverteixi el moviment, també.
Exactament. No? I que al final, és a dir, per exemple, que va passar a Brasil, doncs al final surt un senyor que diu no, jo acabaré amb tots els disturbis, jo acabaré amb no sé què. I bum, una dictadura de dretes, per entendre'ns, no? Això està passant
aquí això, també, però
això,
bueno, com a destacable del 2019, jo crec que
està bé. Que em sembla correcte, em sembla bé com a ideologia.
Com a portada.
Sí. No, estic d'acord, jo estic d'acord amb el que diu.
Jo ben queda una, que bueno, ja l'hem tocat una mica al marge de tot això que he manifestat, és l'estiu. L'estiu a mi m'ha agradat sempre. Però a partir d'enguany, l'estiu, ho començo a detestar. Per la calentor i tot el que ha passat, vull dir, cosetes que t'han perjudicat mínimament, vull dir, no és un perjudici econòmic ni molt menys, no? Ves com se cremaven avellanes, ves com se cremen vinyes, carai, només pel simple fet del sol, de calentar massa, no? I clar, això ja, allò que ho portes dins, i avui tornem, i avui incapat, bueno, més tormentes que això, noventades, que potser sí que han sigut tota la vida. Però a vegades dius, comencem a passar dies i dies i dies, i veu una, torna una altra, bueno, ja t'ho diuen cada dia, que està venint una borrasca, una aquí, allà, potser coses una miqueta desaforades. Però l'estiu m'ha marcat. Allò, aquella cremor, aquell sol, sí, que et vols anar a banyar i tot, i si hi ha aigua.
Bueno, l'altre, si hi ha... El que comentàvem al començament de tot,
sí, l'efecte
de més, però, clima.
Te marca, allò que dius, ja n'hi ha prou, no? No, sabeu que no n'hi ha prou, encara hi haurà més.
Jo vaig pel segon tema. Que
sí, recordo. Que...
Per mi el segon tema que enguany és important i no sé exactament perquè hi ha els dos pols al damunt, que és tot el tema del Me Too, per dir-ho d'alguna manera. Uh-huh. És un tema molt preocupant. Hi ha els dos extrems. Hi ha una part d'empoderament i hi ha una part de manada que ressorgeix dia sí, dia també. Llavors, enguany, jo crec que també forma part dels titulars que hem tingut cada setmana o cada dia. Té la part bona d'això de visualitzar-ho, potser, o de poder-ho denunciar, o de poder-ho, però no li veig aturador.
No, perquè saps què passa? És que se'n parla molt, però després, quan tu veus la vida diària, veus els anuncis de la televisió, veus no sé què, els estereotips continuen sent pràcticament els mateixos. Canvien molt poc, no? Mm-hmm. I aleshores, vull dir, fem com una espècie de doble discurs, no? El discurs cara a la galeria, que queda bé, i després el fet real que encara estem lluny de... d'això que tu comentes, no? Jo penso que aquí hi ha molta feina a fer, però és una feina de temps, també, perquè penso que això molta gent ho porta, no ho sé, a la gent, diria jo, quasi, no ho sé.
Sí, però la moda aquesta de les manades a mi em preocupa molt. Em preocupa molt. Perquè, clar, una cosa és que dius, no, és un fet reiteratiu, però l'altra és fent un fet social.
Ja.
Quan això es converteix en un fet social, aquí tenim un problema... Algo més que greu, perquè llavors és un problema de formació personal de cadascú de nosaltres, de no ser lliures. Uh-huh. I llavors a mi em preocupa.
Per descomptat.
No, fins i tot n'hem parlat aquí no fa...
Home, el que
no
pot ser és que hi hagi gent que vagi pel carrer amb por, per això. Uh-huh. Vull dir, o que no pugui sortir sola perquè té por. Uh-huh. I això no és possible, vull dir, en un país
Sí, a la ciutat, lliure... Sí. I a les ciutats, i sobretot en gent gran, perquè ho he conegut per gent que conec gran, tenen por. Em poder sortir de casa, em poder anar a Tesor, doncs he d'anar a comprar, he d'anar a fer això, però què fa? Bueno, ja li diré al veí, aquí... És un drama. I, sí, clar, una cosa és una persona, que ja la coneixes, aquella ho serà, però clar, el grup ja és una organització. Mm. Llavors ja...
Però tornant al tema del mito de la...
Però els jutges no ajuden gaire, eh?
Jo he dit al començament, tant la política com la justícia no ajuda gaire.
Perquè, clar, però el que diem, perquè els jutges, en el fons, la majoria, són homes, i a més són homes formats amb una diguem-ne... amb una estructura molt arcaica.
Són patriarcal, ja ho pots dir, ja pots fer servir la paraula, patriarcal.
Arcaica, vull dir, sí, però
jo sempre he dit que molts d'ells no han arribat a la judicatura perquè s'ho han guanyat i, per tant...
Això afavoreix. Sí, sí.
Doncs aquest és el resum. Josep Maria, vols afegir alguna cosa més a part de l'estiu del 2019? Que ha estat calent.
Bueno, també la decepció política, no només d'allà, sinó també d'aquí, que els teus líders, sembla que hauria d'haver tot un equip més tots a una, anem tots a una, no dic com els de Conteu Bacuna, però doncs, vull dir que no hi haguessin, no, si tu ets aquí, no, jo aquí no, poseu-vos d'una punyetera vegada tots d'acord i anem a una, aconseguiríem més coses, i això et decepciona també. Quan tens al davant gent que tu confies, que han fet coses positives, que volen avançar i que han seguit, i veus que hi ha discrepàncies, tanta discrepància entre ells, això també te fa, i a vegades això te porta a obviar notícies que t'arriben, o a tancar la tele, o a tancar la ràdio, i no passant, i això tampoc és bo. Has de ser crític i sentir el que passa, que a vegades no t'agradi. Però és que és aquesta decepció, no? Això marca també. Mhm.
I de cara al 2020, alguna expectativa, alguna esperança del que pugui passar? No és que ni m'atreveixo ja a, ni que sigui fer servir la paraula que s'arregli o l'expressió que s'arregli alguna cosa, però el 2019 ha estat convuls i el 2020 creieu que rebaixarem almenys aquest nivell de convulsió, ja sigui a nivell català, espanyol o, si m'apureu, global?
A mi em faria molta il·lusió que el 2020... i tornessin a haver eleccions espanyoles.
Abril, si seguim el calendari
abril, més igual,
previst, que serien a l'abril.
Sí.
Potser gent, clar.
Bueno, a mi m'agradaria, perquè sí, això és un tema d'inestabilitat i això sí. M'agrada. Jo ho desitjaria, això ho posaria a la carta als Reis.
Sí, és un argument que t'accepto.
És la il·lusió.
Agustí?
Home, jo espero que el dia 19 passi alguna cosa interessant i no cal arribar al 2020. Espero que el 19 passi alguna cosa interessant, com per exemple que la immunitat del Junqueras, per exemple. Seria un bon començament de l'any 2020, no?
Sí.
Vull dir que, i a partir d'aquí, doncs, tot el que pugui vindre. Creieu. Que és poca esperança, això, eh? Però bueno.
Home.
Bueno, però
entre la teva i la meva ja fem. Ja faríem alguna
cosa. Bueno, parlàvem del 2020, el 19 és el... Encara és el 2019.
No, el 19 és d'aquí 4 dies. D'aquí 4 dies, sí.
Després del partit del Barça-Madrid.
Això, l'endemà. Arriba... No et falta això. Després de la derrota del Madrid, que hi passi això.
Ui.
Massa derrotes seguides, no pot ser.
Molt convençut et veig d'aquesta situació. Del resultat del partit, però bueno,
hi haurà, al camp del Barça hi haurà el tsunami democràtic.
Exacte. Fora,
que bufarà a favor del Barça.
A fora del Camp Nou. Que si no encara al senyor Teva se li acudirà a tornar a la jornada, no fos cas. Josep Maria, expectatives per aquest 2020?
Ui, ara em pensava una miqueta poca solta, però bueno, no sóc el més perjudicat, però almenys és l'acabament de les obres al poble. I sobretot per la gent del Vall Moreres i el portal del Bou, que no poden ni moure's ni surt... Bueno, moure's.
Josep Maria, les obres del poble no es poden acabar mai.
No.
Però en aquella zona concreta, a vostè...
Escolta, que l'any passat vaig passar 5 mesos tancat a casa, eh? I no, però no que això per mi, que ja sé el que va. Però...
Aquelles obres, digues aquelles. Perquè el poble no, el poble no continua fent obres.
No, n'hi han de bé. És el mantine. Però sí, els veïns que més o menys ho vivim diàriament...
No, clar, és una molèstia, evidentment.
Sí, és una molèstia, però bé, accepto que es facin i sobretot accepto que es facin les de les cases. Quan veus que un arregla una casa, dius, xapó, si no puc passar pel cotxe, no pateixis que aniré a tombar. Però són aquelles coses que dius que, bueno, que hi ha gent que encara va fer inversions i dona llocs de treball i, bueno, i està bé.
I fa comarca, que això és important.
Clar.
Home, objectivament ja els hi tocava tota la zona del nucli antic de Falset i ja li tocava un arranjament i és el que té. Si t'hi poses, comences per la plaça Sant Jordi, te m'has
les coses antigues, quan comences a fer obres, no saps mai el que pots trobar. Mm-hmm. I aleshores has de tornar...
Però que es facin bé, perquè hi ha moltes vegades he dubtat del director de l'obra, i bastantes, i de nivell de qualitat per davall del 50%, per davall. I tant, coses que estan sortint ara, que algú posa el Facebook i que et dius... cuidado, sí que podrien dir, bueno, això és l'Ajuntament, l'Ajuntament ha contractat amb una empresa, hi ha un director que ha cobrat un bon sou, per tant és el que ha d'anar fent. Que l'Ajuntament ha de matxacar més o menys.
No, l'arquitecte més val de vigilar que es posi el material que tocava, clar, i com tocava, clar, és la seva feina.
No és qüestió de l'Ajuntament, és el director, i això també... I si no, anem a mirar els mils de forats que hi ha a la plaça de l'Iglésia.
Ah, hi ha forats?
Sí, no ho sabies.
No.
Oh, i a més hi ha sortidors. Quan fot un aiguat, l'endemà pas, ves a la plaça, hi ha un sector que brolla tot, brolla l'aigua com si vingués de baix, del fons de la terra.
Una nova,
ara hauré
nova,
de vindre,
això.
Tu.
Sí.
Això és una obra nova.
És bona nova. Sí, però el fotut és que aquella aigua que ha caigut allà surt per allà. Que en certa manera aquella aigua ja no hauria d'anar cap al davall. No, que el davall no és terra, el davall és formigó. Sí, Què vol dir? Doncs bueno, que el formigó... era, no, el ciment del damunt no era bo i que, per tant, el ciment se'n va i l'aigüeta va tirant avall. Bueno, i les plaques de la placeta de l'Església, que no és la plaça de Sant Jordi, sinó és la del costat, la del vall del Campanar, és propietat de la parròquia, va haver una permuta, però bueno, això està bé, no ho critico, no? Potes religioses, quan passegeixen per allí, fan cloc, 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 cloc.
Plaça musical.
Sí, però, doncs mira, li direm aquest nom.
Li posarem les notes.
No, són aquestes cosetes que també te decepcionen de la gent que, bueno, l'Ajuntament que es mou per fer les obres, el xapó, però clar, la gent que treballa a vegades...
Les coses s'han de fer bé.
S'han de fer bé.
S'han de fer bé. A més, per això cobren, a més. Que no cobren per fer-ho malament, cobren per fer-ho bé.
I si no s'arregla ara, escolta, ja es posarà, ja s'arreglarà... Donem un vot de confiança perquè es pugui arranjar el que no ha acabat de quedar bé, es pugui arranjar ara. Això sí, ho han de saber.
Sí, però això vol diners. Clar, i allò ja està pagat.
No, tot el que
tenen
un temps d'assegurança.
Sí.
Això ho saps tu millor que jo.
No, tenen la responsabilitat, tant diguéssim la constructora com tècnicament, tens un temps de responsabilitat.
Vinga, doncs.
No, normalment està estipulat, però
algú ha de dir.
Evidentment.
Doncs mira, que quedi gravat.
Senyors, i normalment amb el públic hi ha fiances que no es retornen fins al passat un any o el que sigui.
Ja, el temps que s'acaba és el nostre, estem ja sí entrant els últims minuts. Avui he de posar una cançó, cosa que passa de tant en tant i avui toca, ja entendreu per què. El que sí que ens toca fer ara, recordar que tenim aquest concurs pendent de les dues entrades per l'Andrea Motis. Abans d'això, no puc deixar de passar el primer missatge que ens va arribar a través del Twitter, al fil que vam organitzar per tal de muntar aquest concurs al costat de la gent de l'organització del Festival Terré. Ens va contestar l'usuari Jordi Sebastià i diu: jo ja tinc l'entrada i no vull entrar al concurs, però vindré perquè l'Andrea Motis em va salvar l'ànima en els pitjors moments de la meva vida. La gràcia de la música és això, i que t'arribin aquesta mena de missatges, doncs escolta, a mi sempre m'ha agradat, no sé, perquè també entenc que la música és molt important en la vida de cadascú, en alguns més que altres, les coses com siguin, però aquest és un missatge d'aquells que toca i que dona més sentit. Els altres van contestar la nostra pregunta i ens van dir per què volien anar, i ara m'agradaria, Cèlia, que em diguessis un número de 1 al 5.
El 2.
El 2, molt bé. I qui dels senyors agafa la responsabilitat de dir un número de 1 al 5 que no sigui el 2?
Jo? Doncs el 4.
El 4. Doncs ja tenim aquests dos guanyadors, ara ens posarem en contacte amb ells per tal de que aquesta tarda puguin anar puguin veure l'Andrea Motis.
No es pot dir públicament, això?
Sí, sí que es pot dir. Un és l'usuari Blanca Domènech i l'altre és l'usuari Xarcuteria Llorenç. D'acord? Ja vam anunciat per les xarxes que us enviarem un missatge directe. Tingueu preparats el DNI i el nom, perquè és el que us demanarem que ens digueu. A la resta de participants, gràcies per haver enviat el vostre missatge. Val a dir que són poquets, entenc pel premi que suposa veure l'Andrea Motis, i la resta, doncs, preguntar-vos als tertulians si anireu aquesta tarda a l'Artesana, a Motis, i sobretot, i em perdoneu que es compri cap a casa, en el sentit de que és opinió personal, a veure l'Andrea Motis i a veure l'Esteve Pi.
Bueno, això ja ho sabem, sí, no, home, gràcies per recordar-ho. Sí, jo, l'Andrea, doncs, bueno, la vaig sentir per Catalunya Ràdio fa bastants anyets, i ella una xiqueta, una nena, ara ja ha avançat molt més, no? I bueno, crec que li deien que era la primera vegada que anava a fer, bueno, li van fer entrevista, però en un grup, perquè recordo que la banda també havia anat a Sant Cugat, tota la jovenalla, hi havia jovenalla cantant, no sé, hi havia una relació molt altra, i ella trucava en un conjunt similar amb el que vam veure allà, no? Doncs, bueno, recordo aquesta entrevista i em va caure molt bé allò que el que explicava i tal com tocava la trompeta i anava fent, i has vist l'evolució sempre que he anat, l'he sentit ja per ràdio, per televisió o en concerts aquí a la comarca, no? I bueno, allò té un atractiu especial, i de l'Esteve no cal dir, des de petitet que era, doncs, bueno, hem tingut al costat amb la música, i cada vegada que ens trobem, ens trobem, com amb el Lluís Capdevila, també he compartit moltes bones hores amb ell, i mira si fa alguna cosa, que penso que la farà aquests dies també.
Sí.
I també, doncs, bueno, anar a veure, i per què no? I et sentes bé, i escoltes bona música, i veus una gent que carall, que fan
són
coses,
bons, són bons músics.
Són músics mundials.
Amb això no cal dir-ho.
Pot ser que l'estil no et digui gaire cosa, però sents com són els temes i dius, aquí hi ha tècnica, aquí hi ha...
És que
ganes,
jo sempre dic que les coses bones...
Aquí on s'ha de fer...
Les coses bones sempre són bones, t'agradarà més o t'agradarà menys, però sempre són bones.
Mira, com aquests dies la Fauna, també doncs, m'agrada aquell grup i com actua, doncs mira, també et cauen bé, doncs endavant, els veus i ja està, sí.
Vinga, doncs, aquí queden aquests dos guanyadors que ens estem intentant posar en contacte perquè ens donin les seves dades. Moltes gràcies, Cèlia, moltes gràcies, Agustí, moltes gràcies, Joan Maria, per aquest any de tertúlies que hem tingut. Espero que l'any que ve hi tornem, almenys fins al juny, i que passeu un bon Nadal i una bona entrada d'any. Avui marxem, com no, demà és el dia de la Marató de TV3. No som TV3, però sí que ens unim a la causa, com no, sobretot amb una Nadala, que és el que tanca, o gairebé tanca, el disc de la Marató, que és la versió de Quan somrius, del Doctor Prats, Búhos, Els Catarres i l'Helena Gadel. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent amb l'última tertúlia del 2019. Gràcies.
Adéu-siau.
Ara que la nit s'ha fet més llarga, ara que les fulles ballen danses al racó, ara que els carrers estan de festa, avui que la fred tu tants records, ara que sobren les paraules, ara que el vent bufa tan fort, avui que no em fa falta veure't ni tan sols parlar, per saber que estàs al meu costat.
És Nadal.
Ha anat passant.